Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 28 de juny. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella fem els titulars de la jornada de l'Info Migdia, amb el que obrim setmana. L'entrada en funcionament de la zona verda s'ajorna fins al 21 de juliol.
Uns contratemps burocràtics impediran que la nova zona d'aparcament gratuït per a residents s'activi a principis de juliol, com estava previst inicialment. Les places estan senyalitzades i també s'han instal·lat els parquímetres d'on els residents hauran de treure el tiquet diari gratuït per estacionar-hi el vehicle. La resta de conductors hauran de pagar segons tarifa de zona blava.
Els joves de Calella, que han visibilitzat avui la comunitat LGTBIQ+, en el Dia de l'Orgull.
Un grup de noies i nois de l'Esplai Jove han pintat dos bancs del passeig Manuel Puigvert amb els colors de l'Arc de Sant Martí. Avui, 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBI, es duran a terme diverses activitats d'informació i sensibilització sobre la llibertat sexual i afectiva a la plaça de l'Ajuntament.
La Fiscalia, que demana 2 anys de presó per l'alcalde de Santa Susana per un cas d'assetjament laboral.
També li demanen 15 d'inhabilitació i pagar 15.000 euros d'indemnització a la víctima. Acusen a Joan Campolier d'un delicte d'assetjament laboral contra l'exsecretari del consistori i també d'un delicte de prevaricació. En una entrevista al programa La Ciutat, Campolier ha confessat estar molt tranquil i confia en que la justícia esclareixi la veritat.
El club de futbol Calella, que pujarà a la muntanyeta a partir de setembre.
El club confirma que traslladarà tota l'activitat dels equips de futbol 11 a les noves instal·lacions de la zona esportiva de la muntanyeta. L'equipament compta amb un nou camp de gespa artificial que encara no ha acollit cap partit oficial i també s'han renovat les pistes d'atletisme, l'àrea de llançament i l'edifici d'oficines i vestidors.
Marina Rossell, que ha inaugurat la nova edició del NEC.
Va ser divendres al Far en el seu primer concert després de la pandèmia i amb un públic molt il·lusionat per el retorn. Aquesta 10a edició, el NEC, que també s'ha vestit de gala amb una nova decoració i també millorant l'oferta gastronòmica a càrrec del concepte Artesà de la Cuina.
I pel que fa a la previsió del temps, avui arrenquem setmana amb núvols. Durant la tarda s'aniran obrint clarianes i finalment el sol s'imposarà. Les temperatures que comencen a baixar. Avui màximes de 24 graus. Comencem, doncs, la zona verda de Calella, que s'activarà el dimecres 21 de juliol, gairebé 3 setmanes més tard del previst inicialment. Jesvia ha informat que el retard es deu a uns contratemps burocràtics que impedeixen l'entrada en funcionament d'aquesta zona d'estacionament gratuït per a residents a principis de mes, tal com s'havia anunciat. Josep Torres, president de l'empresa municipal de mobilitat, ha afirmat que això no alterarà especialment els objectius que s'havien fixat a l'hora d'apostar per la zona verda, que continua sent facilitar la mobilitat i la rotació de vehicles al límit del terme municipal en Pineda.
Torres ha explicat que s'ha endarrerit la publicació oficial de la nova normativa de mobilitat i que això retardarà l'entrada en funcionament de la zona verda.
Estàvem a expenses de la publicació en el diari oficial de l'autorització. Pensàvem que l'autorització estaria sobre el dia 15 de juny, llavors ja teníem els 15-20 dies de coll per poder posar-la en funcionament, però al final s'ha ajornat la publicació i l'autorització no la tindré fins al dia 30 de juny. I, per tant, com hem d'esperar 15 dies que entri en vigor la norma, doncs no la podem posar fins al 21 de juliol. En principi, massa els plans que ja tenia, més alguna miqueta pot diguéssim, afectar, però molt poca cosa. I, a més, recordem que serà tot un període llarg, però aproximadament d'un any de prova pilot per veure com funciona i a partir d'aquí jo fa l'efecte que no ha de perjudicar massa el que és el funcionament de l'empresa.
La zona verda entrarà en funcionament el dimecres 21 de juliol. Fins llavors no s'activaran els parquímetres que s'han instal·lat al sector perquè els residents puguin retirar els tiquets diaris gratuïts. Els que no tinguin aquesta consideració hauran de treure el tiquet de pagament segons la tarifació de la zona blava. Ja s'havia publicat al seu portal web el mapa de places que reconvertiran en zona verda. També s'hi assenyalen els trams de carrer que, enmig del procés, s'han pintat de color blau.
i alguna petita, algun tros de, que ens quedava com entre zona blava i zona verda, però no se sabia massa bé, i per la unitat, doncs hi ha alguna fins i tot pintada de zona blava, que no ho era abans, molt poques, però també. Però és més que res amb la idea de sonificar bé, d'uniformitzar tota la zona.
El president de l'empresa municipal de mobilitat ha posat l'accent en que el projecte de zona verda arrenca amb una fase de prova pilot que s'allargarà durant un any, a partir del qual s'analitzaran els resultats per determinar-ne la continuïtat.
L'objectiu de GESVIA és, bàsicament, que hi hagi mobilitat a la ciutat. Tenim una ciutat turística, tenim un centre comercial i, per tant, els cotxes s'han de moure, perquè, si no, ens trobem en una ciutat col·lapsada. Aquest és l'objectiu. Si amb la zona verda aconseguim que aquesta bossa que tenim a la zona aquesta, doncs hi hagi moviment i, a més, benefici, òbviament, a la ciutadania de la zona, bàsicament, que són els que se la faran servir, encara que qualsevol altre resident de Calella pot també aparcar allà, doncs per nosaltres serà objectiu complert.
L'objectiu de GESVIA és, bàsicament, que ajudi a la mobilitat. A la zona verda funcionaran els mateixos dies i horaris que la zona estàndard, de dilluns a dissabtes no festiu, de 9 a 2 i de 4 a 8. Els residents que hauran de pagar per deixar-hi el cotxe han d'estar empadronats a Calella i tenir el vehicle inscrit al municipi. No haurà d'identificar el vehicle.
La bandera de l'Arc de Sant Martí ha donat color a diversos bancs de Calella, una acció que s'ha dut a terme coincidint amb la commemoració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en la qual hi han participat un grup de nois i noies de l'Espai Jove que s'han encarregat de pintar-ne dos al Passeig Manel Puigvert. Ho han fet amb l'ajuda de personal de la Brigada Municipal. Els sis colors simbolitzen la diversitat del col·lectiu i s'han convertit en emblema de la lluita i la reivindicació pels drets i les llibertats de la comunitat.
Els colors vermell, taronja, groc, verd, blau, lila de l'Arc de Sant Martí llueixen en cadascun dels llistons de fusta que tenen dos bancs del Passeig Manuel Puigvert, una acció que han dut a terme un grup de nois i noies de l'Espai Jove per donar visibilitat i reivindicació de drets i llibertats del col·lectiu LGTBIQ+. La Caral Boja i la Malak Canafús han explicat a aquesta casa que cal reforçar el missatge d'igualtat de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat sexual i afectiva, i que l'objectiu és que tothom se'n senti còmplice i ho respecti. Diuen que bona part de la feina ha calat entre la gent de la seva generació, però que encara es troben obstacles per mostrar-se tal com són davant de pares i avis.
És molt important poder tenir aquest dia i aquest mes per dir: ei, hola, estem aquí, feu-nos cas, som importants, no som éssers estranys, sinó que som nosaltres i volem estimar i volem que ens estimeu sent com som.
Amb la generació d'abans, pues això no és tan normalitzat, però ara sí està normalitzat. Hi ha persones que sí, ho entenen i ho veuen normal, ho respeten, ho apoyen, de tot, però hi ha altres persones que no, i pues això ens fa no ser nosaltres mateixos.
Malauradament encara falten uns quants anys per aconseguir-ho, però s'aconseguirà. I vulguis que no, això és una eina visual que ajudarà, doncs, a que aquest camí es vagi obrint cada vegada més i que les persones que passin per aquí, doncs, puguin reconèixer i dir: ostres, mal, és això.
La bandera de l'Arc de Sant Martí també omple de color dos bancs del carrer Església. El vermell simbolitza la vida, el taronja la salut, el groc el sol, el verd la naturalesa, el blau l'harmonia i el lila l'esperit. Conceptes que el seu creador, l'activista Gilbert Baker, va considerar importants pel col·lectiu LGTBIQ+, i que va utilitzar per primera vegada l'any 78 durant el Festival de l'Orgull Gay a San Francisco, als Estats Units.
L'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Calella i de la del Consell Municipal de les Dones i LGTBIQ+, l'Espai Jove, l'entitat LGTBIQ+, transformadora, també la Biblioteca Municipal, el Calella Film Festival i l'Aula de Música de Can Llobet han organitzat una programació d'activitats d'informació i també de sensibilització per avui, per commemorar el Dia de l'Orgull.
Hi ha una carpa informativa a la plaça de l'Ajuntament amb material divers i on es podran deixar missatges de reivindicació. També hi ha l'espai Fotocall. Aquesta tarda es tornarà a fer un taller de pintura de samarretes per a la diversitat a 6:45 i un espai contacontes de 5 a 8 del vespre. La jornada es tancarà amb la lectura del manifest LGTBIQ+, a 6:45 i seguidament l'actuació del cor de joves i el cor d'adults de l'Aula de Música música de Can Llobet. Quan es faci fosc, la façana de l'Ajuntament i el far s'il·luminaran amb aquests colors.
Joan Campolier, l'alcalde de Santa Susanna, de fet un dels més longeus en el càrrec a tot l'estat, tornarà a anar demà a judici, en aquest cas acusat d'assetjament laboral i prevaricació. La Fiscalia li demana 2 anys de presó i 15 d'inhabilitació a càrrec públic per fer fora el secretari municipal l'any 2016, aquí també proposa indemnitzar-lo amb 15.000 euros. En el delicte de prevaricació, el fiscal demana l'agreujant de reincidència. Recorda que Campolier ja va ser condemnat per un altre cas que el va apartar de l'alcaldia durant 4 anys, entre 2007 i 2011. Llavors, Campolier va ser indultat. En una entrevista al programa La Ciutat, Joan Campolier ha reaccionat a l'acusació de la Fiscalia, diu que està molt tranquil, que és innocent i que confia en la justícia perquè aclareixi la veritat.
Segons l'escrit de la Fiscalia, Campolier va signar un decret el 2015 pel tard d'obrir un expedient sancionador al secretari municipal que estava de baixa. En la sanció, l'alcalde volia suspendre el secretari durant 6 mesos per una falta lleu, quan normalment això es castiga amb 15 dies, segons la Fiscalia. En el text afegeix que Campolier va obrir l'expedient sabent que infringia, diuen, de manera arbitrària l'ordenament jurídic per perjudicar i castigar el secretari. La Fiscalia també relata que entre els anys 2014 i 2016 l'alcalde no li va reposar la porta trencada del seu despatx, ni li va donar material per treballar, ni accés a dades per elaborar expedients i per enregistrar els plens. També que va proposar una rebaixa del sou del secretari i es va negar a debatre una moció dels grups de l'oposició perquè es declarés nul·la aquesta suspensió del secretari. Segons Campolier, però, aquest assetjament es va produir a la inversa. Avui, en una entrevista al programa La Ciutat, l'alcalde de Santa Susanna ha explicat que hi va actuar pel bon funcionament del consistori i per protegir a tots els funcionaris. Diu que el secretari va marxar per voluntat pròpia, per la pressió del càrrec en un ajuntament amb pocs recursos i no pas perquè se'l fes fora.
Que no hi ha assetjament, no n'hi ha. Si algun assetjament va bé, era al revés. Vull dir, que era ell amb tot el resto del funcionari, però un moment que l'alcalde, com a cap de personal, doncs, evidentment, quan es produeixen certes coses que trenca doncs, el bon funcionament de l'Ajuntament, has de prendre decisions. Evidentment, per això som l'alcalde, però som el cap de personal, i jo haig d'assumir aquesta responsabilitat de que, i, evidentment, doncs, quan hi ha es creu que hi ha hagut doncs, un procés que no era el que es volia per part de l'altra part, té tot el dret de denunciar-ho.
Amb tot, Campolier confia que sigui un procés breu i que serveixi per fer aflorar la veritat i quedi demostrat que en cap cas es va produir una situació d'assetjament laboral. De fet, Campolier ha governat a Santa Susanna des del 76 fins a l'actualitat, amb un únic interval dels anys 2007-2011 per una condemna justament per prevaricació. L'octubre del 2003, una sentència de l'Audiència de Barcelona va inhabilitar Campolier durant 7 anys i 8 mesos. L'alcalde, però, va recórrer al Suprem i al Constitucional i finalment va aconseguir un indult parcial.
En un altre ordre de qüestions, Campolier ha anunciat que Santa Susanna construirà un macrocomplex esportiu per acollir estades esportives.
L'objectiu de la destinació turística és continuar desestacionalitzant la temporada i aconseguir que els hotels no hagin de tancar durant els mesos d'hivern. En aquest sentit, preveuen construir diferents equipaments, com pavellons, camps de futbol i pistes de tennis, en 10 hectàrees de terreny que permetin cobrir esdeveniments esportius internacionals.
Si volem allargar les temporades, el que hem d'aconseguir és fer equipaments. El tema, veiem ara que estem fent tornejos de futbol i hem d'utilitzar doncs, 8 camps repartits des de Blanes fins a Mataró. No? L'idea és nosaltres és intentar concentrar una màxima, una zona important. Doncs, la primera estaríem parlant d'unes 10 hectàrees de terreny i poder aquí desenvolupar doncs, tot tipus d'equipament esportiu.
Cambrils ha remarcat que el seu producte és clarament hoteler i que continuen apostant per potenciar-lo. En els darrers 40 anys, Sant Esbós ha passat de les 300 places hoteleres a les 20.000 previstes per d'aquí uns anys, amb el projecte d'obrir 4 hotels més. Aquest macrocomplex esportiu no és l'únic projecte que tenen ara sobre la taula, i és que la Generalitat ja li ha aprovat tots els tràmits per poder disposar d'una marina seca. Això és un espai dissenyat i construït per poder emmagatzemar i guardar les embarcacions que no naveguen. L'estructura se situarà als terrenys de la Llàntia, tocada de Pineda de Mar, i segons l'alcalde, l'entrada i la sortida de les embarcacions es farà amb un sistema mecanitzat de rails.
Nosaltres tenim aprovada una marina seca actualitzada avui en el Pla de Costes de la Generalitat. Llavors, a partir d'aquí sí que ens permet poder desenvolupar un projecte que crec que pot ser molt interessant per Santa Susana i també per la comarca, que no és un port, evidentment, però sí que és una mica de tenir controlat totes aquestes embarcacions que avui estan a la sorra, poder-les ubicar molt propera i que, a més, facilitar tant la sortida com l'accés de manera ràpida.
Pel que fa a les previsions turístiques per aquest estiu, Campoli ha assegurat que obriran tots els 23 hotels que acull Santa Susana. Assegura que no serà una temporada normal, però tampoc en blanc com la del 2020. Amb només 3.500 habitants, Santa Susana compta amb els segells de destinació de turisme esportiu, turisme familiar i turisme de negocis.
Altres notícies. A comarca Pineda ha engegat aquest cap de setmana una prova pilot de tancament nocturn del trànsit al passeig de la platja de Poblenou. Des de dissabte i durant els caps de setmana d'estiu no es permetrà l'accés de vehicles. Des de la 1 de la matinada fins a les 7 del matí, amb l'objectiu de pacificar la zona i afavorir el descans dels veïns, sense que això afecti l'activitat de les guinguetes de la platja, que tenen l'hora fixada de tancament a la 1. Ara mateix, i degut a les restriccions per la pandèmia, l'accés que es talla és des del Rierany dels Frares. Durant aquests primers dies, la policia local farà un seguiment del tancament amb la intenció d'estendre la mesura a totes les platges de Pineda durant els mesos del juliol i agost, les matinades de dissabtes i diumenges. I Malgrat de Mar tornarà a celebrar del 9 al 10 de juliol la quarta edició del Festival Murmuri sota lema "Si l'oci és escrit, la cultura ha de ser murmuri". Hi actuaran artistes emergents internacionals. El Murmuri recupera la platja com a escenari del festival i manté la seva essència de petit format amb actuacions de promeses de l'escena musical independent nacional i internacional. El divendres 9 de juliol els concerts es faran a la platja de la plaça Xesco Boix. Hi actuaran els anglesos i francesos Richard Andrews and the Pattern Primitive, C. Carme de Luxemburg i des del Baix Vallès, Cesc. El dissabte 10, els concerts es faran al Parc del Castell, passaran per l'escenari l'americà David Barnett, el català Ariox i el madrileny Elenita Taka. L'entrada per a tots els concerts serà gratuïta, però caldrà fer una reserva prèvia per garantir l'aforament i les mesures de seguretat. Els esports amb Badó i Char.
Van acabant les lligues, en aquest cas aquest cap de setmana ho ha fet la del futbol, el club de futbol Calella. Tenia l'opció de guanyar la lliga i pujar de categoria, que perquè passés això els calellencs havien de guanyar, cosa que sí varen fer per 0-1 al camp de Premià de Dalt, però havien d'esperar l'ensompegada dels seus rivals a la classificació. El Llavaneres va guanyar el seu partit i finalment es va proclamar campió. Avui, en el programa La Banqueta, a partir de les 8 del vespre, parlarem amb el seu entrenador, el Fede Saracho. Analitzarem aquesta lliga i com va anar també el partit d'aquest cap de setmana. Ens arriben bones notícies del Club Natació Calella, ja que aquest cap de setmana s'ha celebrat el Campionat de Catalunya d'estiu a la BIM, on destaquem que Isaac Fernández va quedar segon amb 1.500 lliures, segon amb 200 papallona i segon amb 100 papallona i segon també amb 400 estil. El Pol Manzano va ser campió de Catalunya, ha quedat campió de Catalunya en 100 braça, tercer en 200 braça en fric i per relleu 4x200 lliures han estat campions de Catalunya. El relleu 4% lliures també han quedat campions de Catalunya. I els relleus, 4% estils, han acabat sotscampions de Catalunya. A partir de les 8 del vespre, aquests campionats de Catalunya els analitzarem al programa de La Banqueta amb l'entrenador de l'equip a la vida del Club Natació Calella, l'Èric Pujol.
A tot això direm que el camp de gespa artificial de la Muntanyeta acollirà un partit oficial del Club de Futbol Calella, però serà a partir de setembre per l'inici de la temporada 2021-2022. El Club de Futbol Calella ha estat concentrant fins ara tota la seva activitat de futbol base i futbol 11 al camp de futbol de mar i no descarta però mantenir-s'hi amb els més petits. Això sí, ha anunciat que pujarà a les noves instal·lacions, com dèiem, a partir de setembre.
El president del Club de Futbol Calella, David García, confirmava que els entrenaments i la competició de futbol 11 es traslladarà a la Muntanyeta a partir de la pròxima temporada.
La previsió és que la temporada aquesta que entrarem, ara 21-22, ja comencem la Muntanyeta. Tot i que des de l'Ajuntament se'ns ha donat l'opció d'anar alternant els dos camps, per dir d'alguna forma, ja començarem a dalt, sobretot amb tema de futbol 11. El tema del futbol 7 potser encara l'allargarem una miqueta més a Camp de Mar, però el futbol 11 ja arrencarà tot en el moment que comenci la temporada en les instal·lacions de la Muntanyeta, ja de més amb moltes ganes.
El futbol ha anat posposant el seu trasllat a la Muntanyeta a l'espera de disposar de l'espai necessari per guardar-hi tot el material.
Teníem, a principi, tenia que haver-hi uns mòduls de material. Bueno, això s'ha d'acabar de concretar, bueno, quan els posaran, on aniran, perquè clar, nosaltres, el Bellugava és diferents equips, doncs tots els equips tenen un material voluminós, pilotes, petos, piques, un material que no podem posar en un armariet, sinó que necessitem un espai important, i creiem que anirà per aquí la solució.
Doncs el Club de Futbol Calella, que confirma per boca del seu president que pujaran a la Muntanyeta a partir del pròxim mes de setembre. L'estiu ha tornat a Calella amb el Nec sota el braç, que ha inaugurat edició amb el concert de Marina Rossell, amb cançons de resistència i fent un homenatge també a George Moustaki.
Va ser divendres al Far, a l'espai de referència d'aquest festival musical, pel qual ve apostant Calella des del 2011 i que es va mantenir l'any passat en plena pandèmia. Un fet que Rossell posava en valor davant dels micròfons de Ràdio Calella Televisió, mostrant-se especialment il·lusionada per retrobar-se amb el públic després d'un any aturada.
Em sento molt bé, sobretot després de tota la pesta que hem tingut i després de tot el que col·lectivament hem viscut i hem passat. Clar, alegria d'estar aquí. Només tinc alegria d'estar aquí. Jo sé que aquí, durant tot l'any passat, amb l'alcaldessa, es va fer i es va mantenir aquest combat que la cultura estigués viva. I això s'ha d'agrair perquè no ha estat habitual. Al revés, quan veien que hi havia alguna possibilitat d'estalviar-se aquell concert i tal, doncs no el feien. I això a molts col·legues ens ha passat. Jo, perquè vaig optar per no cantar, fins que no tingués l'AstraZeneca. Però molts col·legues meus han sortit molt malparats de tot això. Però seguim endavant i estem aquí.
Per aquesta desena edició, el NEC ha volgut que el Far es vestís de gala amb una nova decoració i també novetats quant a l'oferta gastronòmica, ara càrrec del concepte artesà de la cuina amb una proposta de platets i entrepans d'autors i servei de cocteleria que es podran assaborir fins a la 1 de la matinada gràcies al nou horari d'obertura de l'espai.
Doncs després de Rossell, que ha inaugurat el NEC, han de passar també pel mateix escenari artistes com Maite Martín, Manu Guix o els Blaumuts, a més d'Albert Pla, que s'encarregarà de tancar el festival a principis de setembre.
Meti Polit us ofereix el temps.
Acabarem amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment avui comencem una nova setmana després del pont de Sant Joan amb una situació meteorològica tranquil·la, tot i que amb més núvols. Aquest matí més clarianes aquesta tarda. En qualsevol cas, són núvols alts i mitjans, per tant, no esperem precipitació. La temperatura continua agradable. De fet, aquesta passada nit només al port del Masnou s'han superat els 20 graus, 21 concretament de mínima. A la resta, totes les temperatures han estat per sota d'aquests 20 graus, que sigui una mica la temperatura a partir de la qual podem considerar que la nit és calorosa. Els vents bufaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima estarà tranquil·la. De cara a demà, doncs s'espera bàsicament que tornem a tenir un dia dominat pel sol amb unes temperatures molt semblants a les d'avui, però, a diferència d'avui, durant la tarda el vent serà del sud-oest, entre el sud i el sud-oest, lleugerament moderat, la qual cosa farà que la situació marítima s'alteri amb maror durant la tarda a tota la costa maresmeca.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Menys de 5 minuts per arribar en punt a 2:15 del migdia. Posem punt i final aquí a l'info d'avui dilluns. 28 de juny, Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics, tots tres. I tornarem demà puntuals a la 1 amb més notícies. Fins llavors, ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.